Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Deixem que els expliqui un conte real. Això és una xerrada davant de companys jutges. El jutge que imparteix la xerrada els posa un context per arribar al punt que hem d'arribar. El jutge ens situa en l'època del govern d'Aznar. S'ha produït una assignatura a Màlaga, o s'ha de produir aquesta assignatura a Màlaga, sobre el que, segons ell, s'anomena un intercambio inmediato de la información. Recordem, època d'ETA. Abans de l'assignatura, però, el jutge es troba amb la part francesa a l'escola judicial de Bordeus, on els francesos els avisen. Les dades requerides finalment no podran ser facilitades perquè formen part de procediments judicials. El jutge en qüestió, però, també explica que aleshores un grup terrorista de Còrsega acabava d'assassinar el prefecte i que, per tant, aquesta en podia ser la solució de tot plegat. Obrin les orelles.
Bien, pues Colonna era el hombre más buscado de Francia. Buscadísimo. Y estaba desaparecido. Y habían pasado ya, pues como 5 años. Y entonces, en aquel entorno de esa tensión que ves que no te lo dan, después de estar metidos 8 horas en una sala de reunión, pues a mí se me ocurrió decir una mentira. Que dije, muy bien, pero Colonna está localizado en España. En cuanto lo detengamos, no les vamos a pasar la información. No les puedo decir dónde, pero digamos que en el entorno de la Costa del Sol. Entonces ellos pidieron tiempo, era mentira. Salieron fuera, estuvieron hablando ellos, volvieron y dijeron, de acuerdo, lo firmamos. Lo firmaron, se firmó el Málaga, pero no lo cumplieron. O lo cumplieron cuando quisieron.
Era mentira, deia el jutge. Aquest jutge, que reconeix escandalosament i davant la plana judicial que menteix deliberadament a un estat per aconseguir informació confidencial usant l'assassinat d'un polític francès, aquest jutge es diu Manuel García Castellón i és el mateix jutge que persegueix setmana rere setmana els líders del processisme català volent acusar-los de terrorisme per esquivar l'aplicació de la llei d'amnistia quan es tramiti. És a dir, de nou, l'ús de la mentida per esquivar el sistema i aprofitar-se'n si cal mentint. Quina credibilitat li queda aquest senyor? Quina imparcialitat li hem de pressuposar? Com s'ho mirarà tot plegat l'estat francès? Té alguna cosa a dir-hi a Europa davant dels seus constants requeriments? Escrivia Sòcrates que és pitjor cometre una injustícia que patir-la, perquè qui la comet es converteix en injust i qui la pateix, no. Són les 8 i 3 minuts, i qui pujarà la caravana aquest dijous 22 de febrer del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui, a partir de les 9, parlarem amb l'alcalde de Vilanova de Sau, Jaume Orra, per descobrir si manté o no la mateixa posició que l'antic alcalde del municipi pel que fa al buidatge dels embassaments de les hidroelèctriques de la ciutat per fer electricitat. Serà uns minuts més tard quan descobrirem una nova història de superació amb Ruth Caral. I atenció, perquè avui parlarà amb el propietari de la botiga El Rei de la Màgia, la botiga de màgia més antiga de tot el món. A 11:15 tornarem a obrir el capó de la nostra caravana per descobrir la nit top secret a Caixa Forum Barcelona. Una nit temàtica dedicada a descobrir l'univers dels espies a través del cinema, la música, la literatura i el joc. Ho farem amb Albert Penya, ell és coordinador d'activitats de la Fundació La Caixa. I a partir de les 11, nova secció d'On són les dones, avui volem parlar de la situació de les dones en el món de l'arquitectura. Per fer-ho parlarem amb Elisenda Bonet, ella és arquitecta, presidenta de l'associació 48 Open House Barcelona i directora del Festival d'Arquitectura que porta el mateix nom. Serà just després, cap a 11:45, quan saludarem el periodista Espartac Peran, qui ens presentarà el seu nou llibre, El secret de la calaixera. I a les 12:00 encendrem els fogons de la Food Truck amb el nostre xef Arnau París i després obrirem la nostra particular consulta per viure amb més salut amb el doctor Jacinto Valverde. Encararem la recta final de programa combinant òpera rock amb la directora d'escena i divulgadora musical Maria Voronkova. També descobrirem fins on anirà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanauja.
Tot plegat, a més, en un dia on estarem molt, molt pendents de la resolució del judici de Dani Alves. 4 minuts que passen de les 8 del matí. Tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, fem un cop d'ull als titulars més rellevants d'aquest dijous. Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia.
Pere Aragonès està a favor de tirar endavant el Hard Rock per tal d'aprovar uns nous pressupostos per aquest 2024.
D'aquesta manera s'aplana el camí perquè Esquerra i el Partit Socialista arribin a una entesa. Tot i això, el govern encara necessitaria el suport d'un altre partit i els comuns estan lluny de facilitar-ho.
I el jutge Manuel García Castellón avisa a Suïssa que està obligada a col·laborar en el cas de Tsunami Democràtic.
El magistrat de l'Audiència Nacional ha alertat els jutges de Suïssa que estan obligats a col·laborar segons els tractats internacionals i, paral·lelament, ha obert una investigació sobre la filtració a la premsa de la resposta d'aquesta justícia suïssa. I, d'altra banda, l'Audiència Nacional investiga possibles irregularitats que podrien anul·lar la causa de Tsunami Democràtic.
Mirada posada també a Badalona, on continua la preocupació pels blocs dels pisos del carrer Canigó després de l'esfondrament d'un edifici fa unes setmanes. Ahir al migdia es va desallotjar un quart edifici.
I els habitatges afectats ja són 80 davant d'aquesta situació. El Departament de Territori ha inclòs l'Ajuntament de Badalona al gabinet de crisi que va crear dimarts per fer el seguiment de tota la situació.
I tot en un dia en què Dani Alves podria conèixer la seva sentència.
Sí, l'Audiència de Barcelona ha citat a 11:15 totes les parts implicades en aquest procediment contra l'exfutbolista, que a principis de mes va ser jutjat per un cas d'agressió sexual. També l'ha citat a ell personalment, de manera que s'haurà de desplaçar des de la presó de Brians 2, on fa més d'un any que ja va ingressar.
I anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça perdona i deixa viu el Nàpols.
Els de Xavi van fer un gran partit, però no van sentenciar i el Nàpols va aprofitar l'única ocasió entre els tres pals que va tenir per fer el seu gol. Un 1-1 que deixa vista per sentència l'eliminatòria. Montjuïc, Lewandowski i Osimhen van ser els golejadors.
I avui és el dia, avui sí que sí, torna en partit oficial Ricky Rubio.
Des del 23 d'abril de l'any passat que no trepitjava una pista de bàsquet, avui 9 mesos i 30 dies, 305 dies, el que és el mateix, el base del Masnou deixa enrere el malson i serà el debut de la selecció espanyola a la classificació per l'Eurobàsquet en un dels retorns més esperats de l'esport.
Que ara ve de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
Del municipi de Catalunya on més ha crescut la població durant els últims mesos. Tot plegat en un dia en el que també us explicaré per què la carn d'hamburguesa crua pot ser perjudicial per la nostra salut i on descobrirem alguns detalls del nou àlbum de Billie Eilish.
De seguida ho descobrim tot plegat, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb temperatures una miqueta més altes que les d'ahir i pujaran més les màximes, i és que avui bufen vents del sud-oest i vents de ponent que arriben una mica rescalfats, especialment a la costa i al perlitoral, i per tant tindrem màximes altes entre els 17 i els 22 o 23 graus. De tota manera, aquestes altes temperatures demà baixaran de forma considerable. Demà, temperatures entre 7 i 10 graus inferiors a les d'avui, per tant, doncs, canvi important pel que fa sobretot a les temperatures. Avui, a banda d'aquesta pujada tèrmica i d'aquest vent del sud-oest moderat que bufarà, hem de parlar de nuvolositat variable més abundant aquest matí a molts punts de la costa, comarques de la meitat nord, i més clarianes a les comarques del sud i de ponent. De cara a la tarda augmentarà més la nuvolositat a les comarques de Lleida, comarques del Pirineu, i al final de la tarda hi haurà ruixats a la Vall d'Aran amb una cota de neu que estarà situada al voltant dels 1.600 metres d'alçada. De cara a demà, pluges a les comarques de Girona durant pràcticament tot el dia i ruixats també a les comarques del nord de Barcelona, sobretot Maresme i Vallès Oriental i Occidental. Després també, de cara a la tarda, també es mantindrien aquestes nevades a la Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra, amb una cota de neu que demà estarà situada només per damunt dels 1.000 metres d'alçada. Al sud i a ponent, ambient assolellat i temperatures, com dèiem, clarament més baixes que les d'avui. De cara a dissabte, encara alguns ruixats cap a les comarques de Girona, comarques del Pirineu, i de cara a diumenge les temperatures començarien a pujar i diumenge només algun ruixat dispers cap a les comarques de ponent.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Són 6 quilòmetres d'aturades ara acumulades arran de l'accident a Sant Vicenç dels Horts a l'A2 en sentit Barcelona, amb el carril reobert, però cues des de Sant Andreu de la Barca. També s'ha confirmat un accident a la C58 just a la sortida des del nus de la Trinitat, que provoca molts problemes també a la Ronda Litoral en sentit nord des del Bon Pastor durant 4 quilòmetres, i s'han omplert força els altres trams com la C58 des de Montcada durant 3 quilòmetres cap a Barcelona, o el tram de Sant Quirze en sentit sud, la B23 amb 4 quilòmetres més, com sempre, des de Molins de Rei, i molta congestió aquesta hora a les rondes de Barcelona, els trams habituals en sentit Llobregat, des dels nusos de la Trinitat i del Besòs. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 10 minuts que passen de les 8 del matí. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia.
Dijous, eh?
Home, dijous.
Dijous paella.
Això aquí.
Això aquí.
A Castelló és diumenge.
És diumenge.
Sí, a Castelló i crec que a tota la comunitat valenciana. Sí.
Va, qui li donem el bon dia avui?
Doncs mira, ara ens ho comentava el Pol, jo no puc estar-me. Ahir va tornar la Champions, semblava que estava estropeada, que havia donat la seva darrera passejada, i tot i que no va ser un paseo por el campo, va lluir uns quants minuts. Bon dia, Xavineta. Bueno, sembla ser que es va veure una mica de reacció, sembla ser que l'equip també va saber pressionar una mica, sembla ser que no va estar del tot malament, bueno...
Per dir que li va encantar Jordi Carretero.
Molt enganxadíssim, amb els ulls com a plats, veient el partit sense pestanyejar. Sembla que els dos borratxos barallant-se, el Barça anava una mica més sobri, que Koundé va fer un partit decent, oh, sorpresa, que sí, un empat, eh? Però és que jo m'esperava un 4-0, així de pessimista estava. Sembla ser que la Xavineta es va fer una passejada més decent per Nàpoli, a veure què tal la tornada del Lluís Companys, però no van fer el ridícul, com a mínim. Això ja està bé. Llàstima de Lamine Yamal, no va estar del tot encertat, però bueno, no passa res, prou coses fa. Bon dia, culers, i bon dia, Xavineta.
Qui necessita la vitamina aquest matí?
Doncs mira, canvi radical de tema, el moviment de pares adolescència lliure de mòbils. Que aquest moviment que es va fer famós en el seu moment va començar ahir dimecres una campanya de conscienciació a les famílies coincidint amb les jornades de portes obertes a escoles i instituts de cara a la preinscripció per al curs vinent. Una cosa senzilla, eh? Fan el lliurament d'uns fullets informatius en què les famílies impulsores de la iniciativa demanen als seus veïns, mares i pares de nens, que el setembre que ve donaran el salt a l'ESO, edat en què encara està normalitzat el lliurament del primer mòbil intel·ligent, que se sumeixen a la resistència i que retardin el lliurament d'aquests smartphones. Al final, el missatge també és senzill, eh? Deixem de normalitzar que els nens de 12 anys tinguin un telèfon intel·ligent a la mà, cosa que, per cert, recomanen al màxim tots els experts i persones de bé. Per tant, davant dels perills de les noves tecnologies, vitamines per a aquests grups de pares i mares, la resistència, em fa gràcia el nom, que volen evitar, doncs, mals majors. Jo crec que és, en fi, com a mínim, que soni la idea. Ja veurem si aconsegueixen alguna cosa. Estic a favor, eh?
Sí?
Es nota, no?
Sí. Jolbe, ha dit ESO, el Sanauja.
ESO.
Ara.
Ara, ESO. Ara. Bueno, però que jo sóc de Castelló, jo aquestes coses no les faig.
A qui no li arrencarà avui el cotxe, va?
Doncs mira, una parella que ha donat que parlar, Dani Martín i Esther Expósito. Que he visto a Esther.
Martín,
ja, sí, és bo, és bo. Ja ahir la nostra mai prou ben ponderada subdirectora del programa, Ros Núria, ens parlava sobre aquesta cançó que havia publicat per sorpresa Dani Martín, parlant molt explícitament sobre l'actriu i model Esther Expósito, una noia, doncs, ben parecida, podríamos decirlo
sí,
así.
Sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
Resa la cançó. Espérate y pellízcame que he visto a Esther Expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo. Molt comentat a bars, patis de veïnes i a la xarxa social X. Et porto un parell d'exemples. L'usuari Tremenduca diu...
Tremenduca, eh?
Tremenduca. Vale. Si estáis teniendo un mal día, pensad en lo patético de Dani Martín, cantante de 47 años, escribiendo una canción a Esther Expósito, 24 años, llamada Esther Expósito, lanzándole indirectas. Dani, querido, ya no eres el ligón, sino el padre. Qué bochorno, ¿vale? Un altre diu... Muchos critican la diferencia de edad entre Dani Martín y Esther Expósito. Cosas más raras se han risto.
Wow.
Aquest el vaig veure i em va fer molta gràcia.
Bo aquest, bo aquest.
Sí. Aquest és bo. És bo. I mitjans oficials, obrint el debat, Antena 3, per exemple, diu la canció de Dani Martín sobre Esther Expósito genera debate, tributo divertido o cringe total, no se sabe. O diaris com El Faro de Vigo, Dani Martín no se corta y dedica una canción a Esther Expósito, ¿por qué no me miras si la escribí para nosotros? En fin, no sé. Que allò millor que... Yo, ¿no? Que hable mejor de uno, aunque sea para mal. Jo crec que aquí vam parlar ahir una mica i que està tot pactat, evidentment, però bueno, hi ha gent que no ho acaba d'agafar, doncs es torna a donar una vegada més a les xarxes que parlen molt de tots aquests temes. En fi... Joan.
Què?
Parlant de Dani Martín, crec que t'agrada. Jo crec que li agradaria molt també escoltar-vos a la Júlia i a tu i a Pol fer l'informatiu. Ei, Dani, Dani Martín, ¿estarás esta mañana escuchando el informativo de la caravana?
Prefiero no estar. Porque no es, porque estar para no sentir eso aquí me parece que es no estar de verdad.
La caravana, l'informatiu.
Gairebé un minut que ha passat d'un quart de nou del matí i avui comencem l'informatiu de la caravana explicant-vos que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es mostra favorable a permetre la tramitació del Hard Rock, com vol el PSC, a canvi de poder aprovar uns nous pressupostos per al 2024. D'aquesta manera, s'aplana el camí perquè els dos partits arribin a una entesa, tot i que el govern encara necessitaria el suport d'un altre partit i els comuns estan lluny de facilitar-lo. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Caselles. Molt bon dia.
Bon dia. L'any passat els comuns van aprovar els pressupostos a canvi que el govern no destinés ni un sol euro públic al Hard Rock, però aquest any són més intransigents. Directament no volen que el macrocasino es tramiti. El diputat David Cid diu al president que no compti amb ells si l'avala, mentre Aragonès els demana altura de mires.
I amb un govern que és incapaç de plantar-se davant de projectes com el Hard Rock, ja li dic que nosaltres no hi serem.
De debò que sacrificarem tot això per un projecte que en aquests moments no hi ha les majories en aquest Parlament per canviar-ho, jo crec que és el moment de la responsabilitat.
El Hard Rock és a hores d'ara el principal escull perquè pugui reeditar-se l'acord a 3 que va tancar-se l'any passat. El diputat de Junts, Albert Batet, veu arriscat que el govern vulgui repetir l'operació del 2023.
I la realitat és que el seu govern necessita un acord de claredat sobre què fan amb el Hard Rock. O incompleixen amb el PSC o incompleixen amb els comuns. O forma part del Dragon Khan del tripartit.
El PSC, per la seva banda, opta per no tirar més llenya al foc i no entra a valorar el xoc entre Aragonès i els comuns. Si bé l'acord del seu partit amb el govern ja està molt avançat.
Gràcies, Judit. I paral·lelament, en aquest mateix ple del Parlament ha aprovat portar al Congrés dels Diputats una proposició de llei perquè els delictes sexuals greus contra menors d'edat no prescriguin, Júlia.
Sí, la proposta ha tirat endavant per àmplia majoria dels grups. Només hi han votat en contra Vox i s'hi han abstingut la CUP, el PP i la diputada no adscrita Cristina Cassol.
Perquè els menors que han patit abusos sexuals estan en procés d'entendre i a comprendre què els ha succeït i la imprescriptibilitat doncs, assegura que tinguin temps suficient necessari per superar les barreres emocionals.
Sabem que aquesta llei no són totes les respostes, sabem que només és un pas, sabem que és un pas important per nosaltres, és un pas important per nosaltres, que ara va acabar el Congrés.
I canviant de qüestió perquè fiscals del Tribunal Suprem consideren que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, era el líder absolut de la plataforma Tsunami Democràtic i veuen clars indicis de terrorisme.
Segons el Digital i l'Espanyol, a través d'un escrit que redacta el fiscal Fidel Cadena, Carles Puigdemont diu que portava les regnes de Tsunami i que, de fet, era informat de tot des d'un inici. També defineix aquesta plataforma que va organitzar les manifestacions post-sentència de l'1 d'octubre com un grup organitzat i de caràcter terrorista. Aquest informe ja s'hauria entregat a la tinent fiscal del Suprem, que prepara el dictamen definitiu de la Fiscalia.
I a tot això, el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, avisa en un auto de 9 pàgines als jutges de Suïssa que estan obligats a col·laborar segons els tractats internacionals i, paral·lelament, obre una investigació per la filtració a la premsa de la resposta de la justícia suïssa.
El magistrat de l'Audiència Nacional retreu a Suïssa que ni tan sols hagi atès de la seva petició del passat mes de novembre de celebrar una reunió de coordinació sobre aquest cas. I, a més, adverteix que els tractats internacionals prohibeixen rebutjar una sol·licitud d'assistència judicial en base a motius polítics.
Manuel García Castellón, que recordem, com dèiem a l'inici del programa, és el jutge que davant d'altres jutges durant una xerrada ha admès que va mentir a l'estat francès a causa d'informació sobre terrorisme. Déu-n'hi-do. Precisament, García Castellón ha demanat també a la Fiscalia del Tribunal Suprem que li enviï l'informe signat de la Fiscalia de la Sala en Cap, Fidel Cadena, que situa Puigdemont com a líder absolut del Tsunami i atribueix terrorisme a aquesta plataforma.
Sí, en una interlocutòria explica que la seva intenció és introduir l'informe a la resposta que remetrà a les autoritats suïsses un cop aquestes li hagin demanat més informació, com dèiem, sobre el per què persegueixen la Secretaria General. D'aquesta manera, demana a la Fiscalia que li enviï una còpia de l'informe per unir-lo a la documentació que remetrà a les autoritats suïsses amb la major, diu, brevetat possible.
I atenció a tot plegat perquè l'audiència estudia un error a la instrucció del cas de Tsunami Democràtic que podria anul·lar precisament la causa. Segons explica El País, la Fiscalia no veu cap anomalia al procediment.
El primer i més curiós és que parla d'uns fets que encara no han passat. García Castellón assegura que la investigació comença arran dels fets del 8 de maig del 2017, quan encara ni tan sols s'havia celebrat el referèndum de l'1 d'octubre d'aquell any. I d'altra banda, en un inici assegura que la investigació és per presumptes delictes de defraudacions i maquinacions per alterar el preu de les coses. A la resta d'interlocutòries de pròrroga, però, ja menciona aquest conegut delicte de terrorisme. I un fet encara molt més greu és que García Castellón no compleix els terminis legals, demana prorrogar aquesta investigació 3 dies després que acabi el termini legal, és a dir, el dia 29 de juliol del 2021, la firma de García Castellón, però no es fa efectiva fins 3 dies després, el 2 d'agost. D'aquesta manera, segons explica El País, la nul·litat de les actuacions des del 30 de juliol d'aquell any deixaria sense efecte la imputació d'alts càrrecs com l'expresident Carles Puigdemont o la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, entre molts d'altres. L'Audiència Nacional ja ho està investigant després que 3 d'aquests imputats hagin presentat recurs: Josep Lluís Alai, Xavier Vendrell i Marta Molina.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura que esgotarà la legislatura fins al 2027. Ho ha manifestat aquest dimecres a Rabat després de reunir-se amb Mohamed VI.
A la primera roda de premsa després de la derrota del PSOE a les eleccions gallegues, el socialista ha reafirmat les seves intencions de seguir 4 anys més al govern fins que es convoquin noves eleccions.
He escuchado hoy al señor Feijóo decir que está en pie. Bien, está en pie, y en la oposición, y yo estoy en pie, y en el gobierno. Y así seguiremos otros 4 años más hasta que se convoquen las elecciones en el año 2027 y los españoles decidirán qué es lo que quieren. Si continuar con una hoja de ruta progresista, de creación de empleo, de reindustrialización del país, de conquistas de derechos sociales y de superación de conflictos territoriales como los que sufrimos en el año 2017, o si prefieren, bueno, pues un gobierno de coalición reaccionaria.
Pedro Sánchez també ha avançat que la seva formació farà una renovació de lideratges territorials després de les eleccions europees del mes de juny.
I en aquest mateix discurs, Sánchez també ha parlat de la llei d'amnistia i ha insistit a defensar el text actual que Junts vol modificar per esquivar precisament les maniobres del jutge García Castellón.
Lo he defendido siempre, tal y como está el proyecto de ley, es plenamente constitucional, está alineado con los estándares europeos de la legislación europea y desde luego cubre todos los supuestos, toda la casuística que involucró a cientos de dirigentes y no dirigentes independentistas en ese año aciago que fue el año 2017.
Recordem que PSOE i Junts, mentrestant, segueixen negociant la llei quan només queden 15 dies perquè s'esgoti el termini màxim fixat perquè la Comissió de Justícia elabori un nou dictamen i el sotmeti al ple del Congrés, que expira el pròxim 7 de març.
I posem també la mirada cap a Badalona perquè segueix la preocupació pels blocs de pisos del carrer Canigó després de l'esfondrament d'un dels edificis fa unes setmanes. Ahir al migdia es va desallotjar un quart edifici. Els habitatges afectats ja pugen a 80. Davant d'aquesta situació, Territori ha inclòs l'Ajuntament de Badalona al gabinet de crisi per crear dimarts per fer el seguiment de la situació.
A més, el consistori badaloní, el gabinet de crisi, també hi participa l'Agència de l'Habitatge, Protecció Civil i l'AMB. Des del Departament de Territori expliquen a Ràdio Estel que s'ha pres aquesta decisió perquè, en cas que la situació empitjori, cal que totes les administracions es coordinin, comparteixin tota la informació que tinguin i també treballin plegades per trobar una solució a l'hora de recol·locar tots aquests veïns que estan afectats. Tot i que els membres del gabinet estan en contacte constant, dilluns es tornaran a reunir per analitzar com evoluciona tot el cas.
Recordem precisament que ahir van haver d'abandonar casa seva els veïns que viuen al número 5 del carrer Canigó. És el quart edifici que s'ha de desallotjar per l'aparició d'esquerdes després que dimarts a la tarda també haguessin de marxar els habitants del número 11.
L'esfondrament del número 9, recordem que es va produir el passat 6 de febrer, 3 persones van perdre la vida. En aquests 15 dies només s'havien desallotjat els edificis del costat, però les esquerdes es van escampant. De fet, la decisió d'evacuar el quart bloc s'ha pres el mateix dia que han començat les inspeccions. Els tècnics hauran d'analitzar l'estat dels 420 habitatges de l'illa del carrer Canigó. En parla David Gràcia, tinent d'alcalde de Badalona.
Són unes esquerdes que s'han trobat als baixos, que són contigües a les parets mitjaneres i que pels tècnics són preocupants perquè podria haver un esfondrament en qualsevol moment. De fet, per això, ara mateix, ja veieu que s'estan entrant els puntals per apuntalar-ho i assegurar els baixos. El missatge és de tranquil·litat, el missatge és de rigorositat. Nosaltres anirem fent les inspeccions que toquen.
En aquest sentit, Gràcia ha dit que s'intensificarà les inspeccions bloc a bloc per anar el més ràpid possible.
I avui Dani Alves podria conèixer la seva sentència. L'Audiència de Barcelona ha citat a 2:15 totes les parts implicades en el procediment contra l'exfutbolista, que a principi de mes va ser jutjat per un cas d'agressió sexual. També l'ha citat a ell personalment, de manera que s'haurà de desplaçar des de la presó de Brians 2, on fa més d'un any que va ingressar.
Aquesta cita pot servir per resoldre si Dani Alves continua a la presó o el deixen en llibertat mentre no hi ha sentència, ja que quan el judici va acabar, la defensa del brasiler va sol·licitar-ne la seva posada en llibertat, una petició que els tres membres del tribunal encara no han resolt. Ara bé, una altra opció és que el tribunal ja hagi redactat la sentència en aquestes dues setmanes i que l'hagi citat a totes les parts per comunicar-la.
26 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I és que el ple del Senat ha reprovat aquest dimecres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per no dotar, diu, de mitjans suficients la Guàrdia Civil per combatre el narcotràfic a l'estret de Gibraltar i a Cádiz.
El Partit Popular li atribueix la responsabilitat en la mort dels dos guàrdies civils assassinats pels narcotraficants a Barbate. Marlaska també va ser reprovat pel Congrés dels Diputats a principis del 2023 per la seva gestió, recordem-ho, de la sala a la tanca de Melilla, on van morir 23 persones. Durant el debat del Senat, el PP ha retret al ministre no només aquests dos casos, sinó també l'amnistia i els indults.
I en clau municipal, Ada Colau ha retret al PSC que alegui manca de confiança en Barcelona en Comú per pactar un govern d'esquerres a la ciutat.
En una entrevista, BTV ha recordat que la major mostra de confiança la va fer el seu partit ara fa 8 mesos, quan van donar l'alcaldia Jaume Collboni a canvi de res. Aquesta mateixa setmana ha tornat a demostrar que no posa traves a un pacte de progrés amb el vot a favor de tramitar aquests pressupostos. Tot i això, Colau ha reiterat que és l'última oportunitat que dona el Partit Socialista i que faran una oposició exigent si aquests opten pel govern en minoria. L'exalcaldessa no descarta, però, que Collboni tria aquesta opció, mentre perquè sospita que rep pressions empresarials perquè els comuns no entrin a l'executiu local.
Determinat sector que promou la massificació turística sense control, que no tenen mai prou amb els beneficis que tenen i en volen més, no? Doncs aquests sectors és possible, no? Els que tenen el negoci de l'aigua privatitzat i que no volen que parlem de la gestió pública de l'aigua. Hi ha empreses molt concretes que a nosaltres ens han ficat querelles, ens han fet campanyes duríssimes de fake news, que és possible que li estiguin fent arribar aquest missatge, no? De si no entren els comuns, doncs us ho posarem més fàcil, no?
I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha començat aquesta setmana la campanya per la seva reelecció. L'Alemanya és l'única candidata a ser la cap de llista del Partit Popular Europeu després que cap altre candidat s'hagi presentat per disputar-li la posició, segons ha anunciat aquest dimecres el portaveu dels populars europeus al Parlament Europeu, Manfred Weber.
Weber ha expressat el complet suport del grup a la candidatura de von der Leyen i el seu suport personal després del xoc entre tots dos, principalment per l'agenda climàtica. La seva intervenció, la presidenta de la Comissió Europea ha dibuixat les que seran les seves principals línies en aquesta campanya cap a la reelecció. L'Alemanya ha reivindicat donar més pes a la defensa i la seguretat a la Unió Europea, per exemple, amb un comissari de defensa, a continuar l'agenda climàtica, impulsar també la competitivitat de les empreses europees.
I tornem a Barcelona perquè les empreses subcontractades del Camp Nou, investigades per explotació laboral, repeteixen les mateixes irregularitats en 4 grans obres de la capital catalana.
Segons avança avui el periòdico, treballadors de l'estació de la Sagrera, l'L9, el tramvia i també el túnel de les Glòries denuncien sous per sota del conveni i hores extres no pagades. Aquests treballadors arriben a final de mes cobrant poc més de 1.000 euros, uns salaris molt per sota del conveni. Treballen entre 9 i 10 hores diàries, sumat als torns que també han de fer en jornades de caps de setmana. El diari també explica que si estan malalts no cobren i si s'atreveixen a demanar vacances els fan fora.
I la consellera d'Educació, Ana Simó, ha afirmat que els eurodiputats de la missió del Parlament Europeu sobre la immersió lingüística a Catalunya no van escoltar ningú que no combregués amb ells.
No han escoltat a la FAC. La FAC és la Federació d'Associacions de Famílies de Catalunya amb més representació. No la van escoltar, és que ni tan sols com a suplent. No van escoltar cap representant de les famílies que representen tantes i tantes famílies d'aquest país.
Simó, manté que els eurodiputats van venir a Catalunya sense fer massa preguntes perquè la realitat no els espatllés el titular que ja tenien previst. Recordem que la missió estava formada principalment per eurodiputats de dreta i d'extrema dreta.
I un centenar de persones responen a la crida de sindicats educatius i s'han manifestat aquest dimecres davant del Consorci d'Educació de Barcelona a la plaça d'Urquina Ona per com s'està desplegant el nou mapa de la formació professional.
Entre aquests manifestants hi havia alumnes i docents dels instituts afectats pels canvis d'aquesta reorganització que han mostrat inquietud pels trasllats que implica. El pla comporta que alguns centres perdin cursos d'ESO, batxillerat i estudis d'FP que es traslladaran a altres instituts mentre que rebran altres estudis. Per exemple, en el cas de l'Institut Vall d'Hebron es traslladaran alguns estudis com els de gestió i administració, també el d'activitats físiques, i rebran estudiants del cicle de sanitat amb la idea que sigui un institut integrat i de referència en l'àmbit de la salut. Els manifestants també retreuen manca de diàleg amb la comunitat educativa. La gerent del Consorci, Mercè Massa, nega improvisació i assegura que tots els alumnes que ara estan cursant l'FP tenen la plaça garantida.
Efectivament, se'ls hi proposa un desplaçament. La plaça la tenen absolutament garantida. El que es desplaça és el grup, l'oferta formativa.
El pla ha de culminar el 2030 per concentrar l'FP en centres especialitzats i de referència que aglutinaran l'oferta formativa d'un mateix sector.
I els joves catalans tenen opinions cada vegada més conservadores. Per exemple, més de la meitat dels nois que tenen entre 16 i 24 anys consideren que el feminisme ha anat massa lluny amb les seves reivindicacions. Ens ho explica en Pau Massip.
Aquests nois consideren que el feminisme els perjudica i que si hi ha desigualtats en la societat són contra els homes i que són ells, joves catalans d'entre 16 i 24 anys, qui les pateixen i en surten més perjudicats. 6 de cada 10 nois també creuen que hi ha dones que han presentat denúncies falses per fer mal a la seva parella i per treure'n diners. Gairebé la meitat també consideren que les relacions entre homes i dones empitjoraran perquè es parla massa d'assetjament sexual. Així ho revela l'enquesta sobre valors publicada pel Centre d'Estudis d'Opinió. El director d'aquesta entitat, Jordi Muñoz, assegura que es tracta d'una tendència que fa temps que detecten.
Observem un patró de moviment cap a la dreta dels nois joves i és especialment intens en el cas d'actituds de gènere. Veiem un repunt, diguem, de disposició a acceptar valors autoritaris entre la gent jove, especialment entre els homes joves.
Un viratge cap a posicions conservadores i extremistes que també es veu en altres països del nostre entorn. En canvi, la majoria de catalans valoren positivament l'aportació de la immigració a la nostra economia o a la nostra cultura i també asseguren que aquí és un bon país on viure gràcies a l'aportació que fan els nouvinguts.
Que dic jo que si es parla d'abusos sexuals i se'n parla massa serà perquè n'hi ha masses. Vaja, dic jo, no cal ser una llumanera. Catalunya comptarà amb una participació rècord de 360 empreses al Mobile World Congress i al 4 Years From Now.
Aquestes xifres superen un 8,1% la de les empreses que van prendre-hi a l'edició de l'any passat i la més alta, de fet, de la sèrie històrica. Del total, 69 empreses, centres tecnològics i entitats comptaran amb un stand al Mobile i la resta, 291, al 4 Years From Now. En parla el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torré.
Però no només hi ha projecció internacional, també volem aprofitar el Mobile per impulsar l'ecosistema propi. Per tant, l'ecosistema local, les empreses més emergents o més madures en l'àmbit de les noves tecnologies presents ja a Catalunya, que volem que siguin en el Mobile i que ho aprofitin. Que ho aprofitin com? Doncs, per exemple, buscant noves aliances amb altres empreses d'aquí o de fora, nous projectes.
I d'altra banda, l'Estat Catalunya difondrà el potencial de la supercomputació com un dels factors clau a nivell científic a tot Catalunya.
I encara fem un apunt de mobilitat perquè el sindicat majoritari de maquinistes, SEMAF, ha convocat 4 jornades de vaga a Renfe durant el mes que ve per denunciar que les plantilles estan infradimensionades i contra el traspàs de Rodalies a la Generalitat.
Sí, concretament les aturades seran de 24 hores els dies 1, 4 i 12 de març, mentre que el 6 de març aquestes protestes seran entre les 7 i les 10 del matí, entre la 1 i les 4 de la tarda i les 7 del vespre i les 10 de la nit. Entre d'altres, el sindicat està en contra del traspàs de Rodalies a la Generalitat perquè consideren que perdran les condicions de treball actuals, cosa que tant Generalitat com també el govern espanyol han negat, ja que passaran a formar part de l'empresa mixta que es crearà per gestionar el servei de Rodalies a Catalunya.
I atenció també perquè els treballadors de la banca s'han manifestat aquest dimecres pels carrers del centre de Barcelona per reclamar millores salarials.
La protesta convocada per UGT, Comissions Obreres i FAIN ve motivada després que les negociacions pel nou conveni estiguin encallades, tal com denuncien els sindicats. La proposta dels representants dels treballadors és d'una pujada per sobre del 17% en 3 anys, la patronal però la vol al voltant d'un 7. La mobilització a Barcelona és una de les 3 de l'Estat, ja que també n'hi ha hagut a València i a Sevilla. Els sindicats tenen previstes noves protestes, com ara una vaga general el pròxim 22 de març, si no hi ha canvis en les negociacions. Així ho ha afirmat Tesifont Sánchez, membre del comitè del sector financer de l'UGT.
Ara n'hi ha una altra taula el dia 12, llavors, doncs, bueno, tenim que veure a veure què proposen, no? Però crec que anem una mica just per poder aturar aquesta aturada de 24 hores el dia 22 de març, que crec que és necessària, no? Perquè al final, amb un conveni és molt important, però clar, realment, si els guanys són les que són, doncs es té que retribuir bé a la plantilla i tenir un servei digne.
I més qüestions sobre la taula, perquè els tècnics d'Hisenda han identificat que les dones catalanes van cobrar 5.568 euros menys que els homes el 2022, segons un informe.
En termes percentuals, les treballadores de tot Catalunya haurien d'haver cobrat un 24,6% més per igualar el sou masculí. Per sectors, el document detalla que la major diferència es va donar a les entitats financeres i assegurances amb 11.519 euros, mentre que els de menys distància van ser l'agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca, amb 300 euros. També destaquen els 9.537 euros de diferència a informació i comunicacions i els 7.600 a comerç, reparacions i transports.
Ves que no se'n parli massa, també. I alerta aquesta dada. Els accidents laborals van causar 103 morts a Catalunya el 2023. Són 11 més que l'any anterior, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu. Del total, 3 quarts dels accidents van ser durant tota la jornada de treball, 4 més que el 2022. La resta van ser en desplaçaments cap a la feina, els anomenats itinere, 7 més que l'any anterior.
Sí, la majoria es van concentrar en els assalariats, un total de 61, i 13 van correspondre als autònoms. I per sectors, bona part van ser en els serveis, 38, seguit de la indústria, en aquest cas amb 19, la construcció amb 11 i l'agricultura amb 6. UGT ha assenyalat que els accidents mortals són l'única tipologia d'incidents que van empitjorant els registres interanuals.
I ja s'han executat 2 dels 4 desnonaments simultanis del barri del Raval de Barcelona. Tot i la resistència veïnal, centenars d'activistes pel dret a l'habitatge s'han concentrat a les portes dels edificis des de primera hora del matí de dimecres per impedir el llançament.
I durant aquest desnonament hi ha hagut moments de tensió entre activistes concentrats davant del bloc, el número 106 del carrer del Carme, i els Mossos d'Esquadra. Fons policials precisaven que hi havia un requeriment judicial d'ordre públic i de mediació. Després de diverses hores i davant la manca d'acord amb la comitiva judicial, els agents han tret un a un tots els concentrats i 2 d'aquests desnonaments previstos finalment s'han executat. El Sindicat d'Habitatge del Raval denuncia que el macrodispositiu d'aquest dimecres és un exemple d'ofensiva capitalista de l'Estat contra les llibertats polítiques i sindicals.
I en l'àmbit sanitari us expliquem avui que el Departament de Salut ha confirmat la detecció de 205 casos de tos farina a centres educatius de Terrassa. Totes les infeccions s'han constatat amb diagnòstic microbiològic.
Salut assegura que des del Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial del Vallès Occidental i el Vallès Oriental s'està fent un gran esforç de control prioritzant l'abordatge també de les persones més vulnerables. Amb tot, la mateixa font recorda que no és una malaltia greu i que té un tractament també eficaç. També detallen que no hi ha cap persona a hores d'ara ingressada.
I atenció també perquè el Tribunal Suprem ha sentenciat que el Servei Català de la Salut i l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona van discriminar un nen amb una malaltia rara en denegar-li l'accés excepcional a un medicament en fase experimental.
Segons aquesta sentència, el CatSalut i l'Hospital van impedir que la mare del pacient pogués demanar al Servei Nacional de Salut que fes una excepció per accedir al finançament públic d'un medicament que li havien recomanat els metges i que altres pacients, de fet, ja rebien. Per això considera que se'ls va discriminar i que haurien d'haver deixat que fos el Servei Estatal qui es estudiés aquesta petició.
Obrim també altres qüestions perquè la unitat aèria dels Mossos d'Esquadra han incorporat un dron d'última generació a Mala per reforçar la lluita contra el narcotràfic i el terrorisme.
L'aparell amb intel·ligència artificial té més autonomia i velocitat i un sistema de gestió d'imatges molt més modern, amb què els Mossos d'Esquadra preveuen controlar les narcollanxes, detectar plantacions de marihuana i neutralitzar terroristes. Entre els principals usos també hi ha prevenir robatoris de cable de coure a les vies del tren, ho explica el conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena.
Té una dimensió de guanyar capacitat d'intervenció, de seguiment i de patrullatge. Per una banda, per prendre les decisions de forma més adequada, amb més informació, i és amb informació com prens les decisions més adequades a com intervenir, de quan intervenir, d'on intervenir. Per altra banda, la capacitat de fer seguiments a espais que fins ara era molt difícil de fer, i en particular en la lluita contra el narcotràfic.
És la primera policia del sud d'Europa que incorpora aquest aparell en el marc del desplegament de la unitat aèria a les quatre demarcacions. L'expansió implica la incorporació de 24 drons de diversa categoria i quatre d'aquests es destinen ja als aeroports.
I finalment en cultura, Pet Shop Boys, Kasabian, The Cooks, Maria Becerra, Olga Tañón, Chucho Valdés són alguns dels nous artistes que s'afegeixen al cartell del Festival Cruïlla 2024. L'esdeveniment es celebrarà del 10 al 13 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona.
També actuaran altres noms com Aurora, Calexi, Cico de la Porte, Ginestà, 31 Fam i la Dilla Russa, que se sumen a altres artistes ja anunciats, com Figaflaues o Cas Grasses o Els Tiets. En parla el director del certamen, Jordi Herreruela.
Vam haver de remar força perquè s'entengués aquesta diversitat musical. Però tenim la sensació que avui en dia tots els grans festivals han seguit aquest camí.
El director del certamen ha afegit que el Cruïlla es converteix en un reflex de la mateixa ciutat i aposta també per la sostenibilitat.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
4 minuts i arribem a 3 quarts de 9 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
El Corredoira, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
L'eliminatòria de vuitens de final de la Champions entre el Barça i el Nàpols es decidirà finalment a la tornada a Montjuïc després de l'empat a 1 contra el Nàpols a l'anada.
Sí, el Barça va jugar un bon partit, però va perdonar. Començava l'enfrontament dominant, amb bones sensacions, ocasions de Lamine Yamal i Lewandowski els primers 20 minuts de partit, sense encert, això sí. Després de mitja hora de domini blaugrana, es canviaven les tornes, els italians recuperaven el control del partit, portant la iniciativa fins al descans. De nou, això sí, sense gols a la represa, Lewandowski obria la llauna, feia pujar el 0-1 al marcador després d'una assistència de Pedri. 15 minuts després, el Nàpols empatava el partit en una primera rematada, la primera que va tenir i la única entre els tres pals. En aquest cas, el Nàpols amb el gol d'Osimhen per notar el resultat final d'1-1. Xavi creu que el partit era per guanyar-lo.
Jo, per mi, és una llàstima, una llàstima. Avui em queda una sensació de amargant, no? Crec que hauríem d'haver guanyat aquest partit. Evidentment, no és un mal resultat, però veient el partit, i ahir ho parlàvem, no? Si firmava l'empat, doncs evidentment que avui era per guanyar el partit i és una pena.
Parlava Jules Koundé en zona mixta, no podia amagar que marxen decepcionats per haver perdut, i en aquest cas perdonat, l'eliminatòria.
Sí, nos vamos algo decepcionados por el partido que hemos hecho. Creo que hemos competido bien, hemos controlado bastante el partido, hemos generado ocasiones y es verdad que les hemos limitado, no han generado mucho, así que normal de irse un poco decepcionado.
Per la seva banda, Araujo veu el got mig ple i ja pensa en la tornada a Barcelona.
Tenemos mucha motivación, confiamos mucho en el equipo. Creo que, como te digo, hicimos un gran partido y ahora jugamos en casa con nuestra gente. Es un plus más importante y vamos a ir a buscar los resultados.
El proper 12 de març es resoldrà l'eliminatòria a Montjuïc.
Per cert que diversos aficionats del Barça van ser expulsats de l'estadi Diego Armando Maradona per encendre bengales.
La UEFA s'ha posat seriós amb aquest assumpte i ho ha tornat a demostrar. Un grup de seguidors culers va ser expulsats del recinte després, en aquest cas durant el partit, per encendre bengales, unes bengales que estan prohibides i que ja han estat motiu de multa per altres clubs com Atlètic de Madrid, Real Societat, PSG o Celtic de Glasgow.
I ahir també va haver un altre partit de vuitens de Champions.
En aquest cas, el Porto-Arsenal, que es va saldar amb la victòria dels portuguesos per 1-0 al minut 93. L'equip anglès continua la seva maledicció a les eliminatòries de Champions. Van caure amb el Barça doble partit l'any 2016 contra el Bayern el 2017 i ara tornen a caure a l'anada. A l'Emirates, l'equip d'Arteta buscarà la proesa. Per cert, l'exjugador del Real Madrid, ara el Porto, Pepe, es va convertir en el jugador de major edat en disputar uns vuitens de la Champions amb quasi 41 anys.
I el Barça tindria sota el punt de mira era el jugador de 20 anys de l'Stuttgart, Raúl Paulà, una de les estrelles del filial al club alemany.
Tot i això, l'Stuttgart no l'acaba de fer saltar al primer equip i aquest seria un dels motius pels quals s'estaria plantejant la seva sortida. Aquí entraria en acció el Barça, que ha estat un dels últims clubs que s'ha interessat per ell després de Liverpool o el Bayern de Múnich, que ja s'han interessat prèviament. Si el Barça el fitxés, se sumaria a la nombrosa llista de jugadors joves amb les quals compta el club català a les seves files, i és que actualment la mitjana d'edat de la plantilla del Barça és de 25 anys, la xifra més baixa de les dues últimes dècades.
I encara en clau Barça, l'ex blaugrana Gerard Deulofeu podria acabar la seva carrera esportiva amb 29 anys.
Una notícia que ha donat per sorpresa al canal Gigantes. Deulofeu es va lesionar l'any 2022, no juga un partit oficial des del gener del 23. Ara és conscient que podria no tornar a jugar a futbol. Aquí parla el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Estic fent tot ho possible, o sigui, el meu estil de vida ha canviat per complet, faig absolutament de tot i això no avança. Què està passant aquí?
Deulofeu explica que cada cop que intenta tornar al nivell de competició, el genoll se l'inflama i comença a segregar líquid, una situació que l'estan fent viure un veritable calvari. Ara el futbolista de l'Udinese avança a poc a poc en la seva recuperació a l'espera de saber si pot o no tornar a un terreny de joc.
I qui sí que torna de nou a la pista és ell, és Ricky Rubio, que avui jugarà de nou un partit com a professional.
Serà amb la selecció espanyola de bàsquet que avui comença la classificació per l'Eurobàsquet de l'any que ve, jugant contra Letònia a Saragossa. Rubio, que ja entrena amb el Barça de Grimau des de fa dies, ha estat convocat per aquesta finestra de partits FIBA i no pot amagar la il·lusió de tornar.
Con nervios, casi como un rookie más otra vez, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión volver a la selección, fue donde lo dejé, así que creo que es un punto y seguido después de esta experiencia. La verdad es que se echaba de menos, el ambiente que hay es espectacular.
El seleccionador espanyol Sergio Scariolo va confirmar ahir que Rubio tindrà minuts al maig d'avui a les 8 del vespre. Admet que està millor del que pensava a nivell físic.
I encara en bàsquet, sanció exemplar per dopatge a un jugador del Baskonia.
Yerria Henry ha estat castigat amb la sanció més alta que contempla el reglament, 4 anys fora de les pistes per dopatge. La FIBA confirma que va fer servir orina manipulada per passar els controls antidòping. El seu club, el Baskonia, va rescindir el contracte del jugador quan va saltar la notícia ara fa un any, al gener del 23, malgrat era un dels pilars fonamentals de l'equip. Ara el base s'enfronta 48 mesos de sanció que podrien acabar amb la seva carrera esportiva.
No, i us ho dic de bo, Després hem d'escoltar nois que diuen que se'n parla massa i això va en detriment de la seva masculinitat. Doncs bé, jugadores del Palau Solità i Plegamans descobreixen càmeres de vídeo al seu vestuari.
El club ha activat el protocol de violència sexual de la Federació Catalana de Futbol després que les jugadores del cadet femení trobessin 4 càmeres als vestuaris. En un primer moment es pensava que havien estat instal·lades pel club per evitar robatoris, però el Palau Solità i Plegamans ho nega rotundament i de fet ha estat el propi club qui ha presentat una denúncia als Mossos per saber qui les ha col·locat. Aquests fets arriben després de l'acomiadament del conserge del Mataró per entrar als vestuaris mentre les jugadores del Cirera s'estaven canviant.
Qui sí que té bones notícies és Carlos Alcaraz. El tenista murcià podrà disputar el partit d'exhibició contra Rafa Nadal a Las Vegas el proper 3 de març i ser a Indian Wells a partir del 6 de març, torneig on defensa el títol.
Les proves mèdiques realitzades ahir determinen que pateix un esguin de grau 2 al turmell que el tindrà apartat del circuit durant uns pocs dies, però hi és per enfrontar la propera competició. Dimarts Alcaraz, recordem, es va torçar el turmell en el seu debut a l'ATP 500 de Rio de Janeiro. Neiro avança de retirada de pista amb només 10 minuts disputats. Una retirada que posa en risc la segona posició de l'espanyol. El rànquing ATP no podrà defensar els punts guanyats l'any passat que va arribar a la final de Rio. Jannik Sinner ha guanyat l'Obert d'Austràlia i també l'ATP 250 de Rotterdam li trepitja els talons al Alcaraz al rànquing.
I parlem també de Fórmula 1 perquè Max Verstappen, vigent campió del món, ha complert amb els pronòstics en el primer dia del test a Bahrain.
Sí, Lando Norris era segon, mentre que Carlos Sainz finalitzava tercer amb el seu Ferrari, molt per davant del seu company d'equip Charles Leclerc, que era setè. Per la seva banda, Fernando Alonso acabava la jornada vuitè, tot i que l'Asturià començava la jornada liderant. Verstappen de seguida li acabava passant mal davant. Les sensacions generades en aquest Aston Martin, no obstant, són bones. Arrencada molt discreta per contra de Mercedes. Russell estava tota la jornada provant el nou cotxe, completava 120 voltes, només podia acabar el dia en 12a posició. Ara mateix, des de les 8 del matí, hora catalana, en marxa la segona sessió d'entrenaments. Hi haurà una pausa per dinar i després la sessió de tarda fins les 5 de la tarda.
I atenció a aquesta notícia, perquè després d'acollir el Mundial 2030 de futbol, Espanya presenta credencials per ser la seu dels Mundials de Natació de 2031 o 2033.
Ho avança Relevo, que diu que ja s'hauria fet una primera proposta a World Aquatics durant els Mundials de Doha de fa uns dies. L'objectiu és que els Mundials del 31 o del 33 es facin aquí, però encara no està clar quina seria la ciutat escollida. Barcelona, que ja ha acollit els campionats de 2003 i 2023, sembla la més preparada en infraestructures, però Madrid aposta amb força després d'aconseguir la Fórmula 1. Una altra de les ciutats que apareixen a les travesses és la Nucía, Alicante, on milers d'esportistes d'elit es preparen pagant cada any per les seves competicions.
I precisament la possibilitat que Madrid albergui un combat d'Ilia Topuria sembla cada cop més propera.
El Santiago Bernabéu sembla hores d'ara la seu més plausible per ser escollida pel combat. El campió espanyol mantindrà una reunió amb l'alcalde de la capital al Palacio de Cibeles el proper dilluns. A més de felicitar el flamant campió, l'objectiu de la reunió sembla centrat en preparar el proper gran esdeveniment de l'UFC amb Topuria a Espanya. El màxim responsable de la competició, Dana White, ja va deixar caure fa uns dies que Espanya seria definitivament una destinació on voldrien anar, això sí, falta concretar una data i un lloc. A la trobada de dilluns es podrien acabar de tancar aquests serrells.
Pràcticament 10 minuts i arribem a les 9 del matí. Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
Anem a la carabella de l'actualitat.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, doncs encetem aquesta cara B de l'actualitat. Núria, què ens expliques un dia com avui?
A veure, abans de començar, hem de fer una cosa.
Ai.
Perquè, clar, fa relativament poc explicàvem en aquest programa quins són els millors bombons del mercat.
Sí.
Segons l'OCU, i aquí Rafa Sanahuja ha tingut un detallàs.
El generós.
I ens ha portat els Ferrero Rocher, no, perquè ja els hem provat tots. Clar. Ens ha provat els altres, que eren els Pocket Coffee Express.
Aquells de cafè, eh?
Bravo. Bravo.
Bona feina.
Bravo.
Gràcies.
Els tenim ara...
D'això se'n diu periodisme d'investigació.
Tot el que sigui halal i gratis i sucre,
ara.
Benvingut.
A veure, abans de tastar-los, sí? És poc radiofònic, però et faré una fotografia que quedi immortalitzat al moment.
Que ara gira tu.
Que estava girat de sèrie.
Estava girat de sèrie?
Ah, sí? Expliquem que la capsa dels bombons és molt xula.
Sí, eh? Molt maco. Sí.
Però hi hem d'explicar que...
Pensàvem abans que era una capsa de cafè.
Sí, perquè sembla cafè, no sé per què. Espera, que ara em callo per sortir bé a la foto.
No, és molt xula. Tenim un moment immortalitzat, eh?
Ara.
Mira,
ara...
el que està del revés per tu, Joan.
Gràcies,
això
querido.
Això ho fa la gent que fuma, a vegades. Agafa... No sabeu, això?
Sí.
Fixa't, eh?
Sí,
okay, perdó.
Sí. De posar un cigarro del revés.
Ah, sí.
I és l'últim que et fumes perquè porta bona sort.
Ah, sí?
M'agradaria veure-ho.
Sí. Doncs
mira, jo com a...
Els haurem de girar tots.
Jo no fumo.
Com a encantadora azafata de la caravana, vaig a repartir.
Feu ASMR mentre tasteu els bombons. No, molt bé, eh? Moltes gràcies, Rafa. Jo el tastaré al final. Però mentre, si voleu, us explico notícies.
Fa molta olor i no l'he obert
encara.
A cafè, no?
Sí
que fa molta olor a cafè.
Sí.
Va, jo em solidaritzo amb la Núria, també l'hauríem després de...
No, podeu menjar, eh? Jo, de moment, us explico notícies i després fem el tast. I per començar, avui farem una miqueta de turisme, perquè us explicaré quin és el municipi de Catalunya on més ha crescut la població durant els últims mesos.
Val.
Tema, si més no, interessant, no?
Sí.
Teniu alguna idea de quin pot ser aquest municipi? N'heu sentit a dir alguna cosa? Si és que no passa res. Seguirem endavant.
Ha crescut la població.
Jo opto, no sabria dir-te quin, però opto pel Baix Llobregat.
Vale.
Però per alguna raó? O...
Perquè la població sol ser creixent. I més...
És un poble... de molt, molt i molt pocs habitants. Molts pocs habitants. Que ara ha crescut una miqueta, però la xifra no és molt elevada.
Jo diria el nord,
però no sé. Perquè el bombó dins té líquid.
Ell fa el seu, eh?
Porteu-li aigua.
Taca.
Ai, fa molt bona pinta, eh?
Sí que té pinta.
Està prou bo.
Bé, va, jo de mentre us explico en aquest cas aquest indret on ha crescut la població és Montmaneu. El coneixeu o no?
No tant, sí.
No, eh? Val. Jo us explico. És un poble tocat a l'autovia A2 i està molt a prop d'Igualada i de Sant Guim de Freixenet, que, com us deia fa un moment, s'ha convertit en l'indret on més va créixer la població.
És que té líquid. No m'ho esperava.
Té líquid! Ai, ara m'has enganxat a mi. Ai, Rafa.
Estan bons.
Està ben vermell.
Està vermell, eh?
Són perillosos per la salut.
Beu aigua, beu aigua.
Advertiment, hay líquido dentro, chavales.
L'Ocu no ho ha considerat, això, eh?
L'Ocu, a veure, és que l'Ocu...
L'Ocu, fa molt bona pinta ara que l'ha obert, eh?
Estan bons, us agradaran. Però, fut.
Va, anem a Montmaneu.
Sí, tornem al tema, com deia...
Sant Guim de Freixenet, eh?
Sí, exacte. S'ha convertit en l'indret on més va créixer la població l'any 2023, segons les últimes dades de l'IDESCAT, val? Jo de seguida us ampliaré informació, us explico una miqueta més sobre aquest poble, però no heu estat mai, m'heu dit, eh? No hi heu estat mai.
Montmaneu, no.
Ni pels
voltants. Sí.
Val, doncs està pràcticament al costat.
Mm.
Val. Llavors, sempre hi esteu a temps d'anar-lo a visitar, perquè sembla ser que té molta demanda i que últimament la gent li agrada anar. I per si us ho esteu preguntant, aquest poble durant l'any 2023 va guanyar un 19% d'habitants. Mm. Una xifra elevada, però que atenció, no és res si la comparem amb la xifra de creixement després de la pandèmia.
Ai.
Atenció, perquè Montmaneu, l'any 2020, que és l'any en el que esclata la pandèmia, tenia només 151 habitants. És a dir, surts al carrer allà i pràcticament no trobes
creixem
ningú.
Tot, sí, sí.
I el 2023 va passar a tenir-ne un total de 198. Sé que no és un increment molt i molt bèstia, però escolta,
Déu-n'hi-do.
En proporció.
Sí, això va significar, exacte, ara ho dèiem, un creixement del 31%.
Clar,
per tant, està molt bé. Estem davant, doncs, d'un territori que va créixer i molt gràcies a l'esclat de la pandèmia. No sé si coneixeu algú vosaltres que després de la pandèmia decidís anar a viure a un poble i deixés la ciutat, o s'hagi canviat de residència, no, eh?
Jo no, tot i que es va comentar molt, no?
Sí.
Moviment cap als pobles, però jo personalment no.
Bé, doncs, no coneixeu a ningú, però hi ha moltes persones que sí que ho van decidir i van marxar a viure a pobles més tranquils o en busca de més calma, com és el cas de Montmaneu, un poble en el que, per cert, a hores d'ara hi viuen 207 habitants, és a dir, hem arribat als 200.
Això va pujant.
Sí, va pujant.
No parar, eh?
I atenció al que us diré ara, perquè ha de dir que no té cases disponibles ni per llogar ni per vendre després d'aquesta alta demanda de persones que hi volen anar a viure.
Escolta'm, però què té Montmaneu? Hem d'anar-hi, eh?
Neu.
Per favor.
No és una broma.
Uau.
En fi, no, però és bèstia, no, que arribi a aquest punt de que diguin no pots venir, no pots llogar cap casa ni cap pis, perquè és que no hi ha lloc.
Que tu
ens estem plens ja. Llavors, per anar acabant, explicar-vos que l'alcalde del municipi, que és Àngel Ferrer, ha dit en diverses entrevistes que estan treballant per oferir nous habitatges al poble. Per tant, si tenim algun oient que li interessa anar a viure allà, tranquils, que estan ampliant aquesta oferta. I, a més, també ha dit que des de l'augment de la demanda han construït carrers nous, han renovat l'Ajuntament.
Han fet carrers nous.
Han posat fibra òptica.
Ja tocava,
Han posat fibra òptica i treballen dia a dia, colze a colze, perquè les necessitats principals dels seus habitants estiguin cobertes.
Un aplaudiment per l'alcalde.
Sí.
Compte.
Ja, l'alcalde és...
Molt bé.
Vull dir,
molt bé.
Això és una gran notícia per a aquest
poble.
Carrers nous. Que la gent hi vulgui anar, carrers nous.
És molt guai.
I fibra òptica.
Jo m'imagino, si el poble està ja fet, carrers nous fora
del poble. Fora, sí.
A dins com fas carrers
nous? No, clar.
Extraradi.
Sí, no, clar, i arriba un punt que s'han d'adaptar o morir allà al poble. No, és una mica això, no? Si al final s'hi va anant gent i creuen que això es pot beneficiar d'alguna manera, doncs anem a modernitzar-nos, a posar fibra òptica, a modernitzar els carrers, és ideal. Un dia podem anar-hi d'excursió, què us sembla? Llavors, res, aquest és un gran exemple que demostra la creixent tendència, no?, de marxar de la ciutat i anar cap al poble. No fa gaire llegir una entrevista d'algú conegut...
En Josep Maria Pou, bueno...
Sí, crec que era ell.
A Barcelona i se'n va viure a l'Escala.
Sí, correcte. Josep Maria Pou. Hi ha molta gent que fa com Josep Maria Pou. Que arriba a un punt de la seva vida que...
El narrador.
Llavors és Joan Maria Pou.
Joan Maria Pou.
Doncs que arriba a un punt de la seva vida que diu vull deixar la ciutat perquè porto molt de temps vivint allà i busco tranquil·litat i se m'anen en pobles d'aquests de la costa o pobles més de muntanya. És una gran elecció, eh? Nosaltres...
Jo si pogués ho faria.
Clar, nosaltres ara ho tenim... És que és una mica més complicat perquè... En el nostre cas, en el món del periodisme, l'oferta està aquí a Barcelona, si no, Girona, si m'apures, eh? Però més endavant...
I els que tenim nens...
Jo no ho descarto gens.
Saps què passa? Canviar de col·le, allunyar-los de la família, és complicat.
No m'agradaria, també.
I a banda, que jo crec, sincerament, que la qualitat de vida puja i molt.
Absolutament.
Molt.
Quan estem de vacances...
Per la salut mental, és a dir, tot.
Sí.
Quan estem de vacances i estem a un poble, dius, bueno, això és vida, no?
Clar,
sí, el dia sembla que s'allargui. Mm.
Sí. Totalment.
Sí, sí.
Sí, és una cosa...
Visca els pobles, que es parla molt de les ciutats, però els pobles també...
I els micropobles.
I els micropobles, totalment. Totalment.
Molt bé.
En fi.
Ai, més cosetes?
Sí, canviem de qüestió i ara obro plana gastronòmica.
Molt que bé.
I ho faig amb una pregunta molt clara. És, atenció, la pregunta que pot determinar el vostre futur.
Compte.
Per tant, me l'heu de respondre ben bé i amb sinceritat.
Preparat una pregunta de tal calibre, a veure.
Espera. Quan us feu una hamburguesa, la carn us agrada crua, al punt o molt feta?
Jo estic molt sobre aquest cas perquè jo soc de carn prou crua, si és un filet o no, tal. Però si és hamburguesa, ha d'estar al seu punt.
Doncs t'he de dir que ho fas molt bé.
No vull trobar-me res cru en l'hamburguesa.
No puc afegir res més perquè estic 100% d'acord.
Sí? Ai, doncs ho feu molt bé.
Igual.
Tu no, eh?
Jo la faig poc feta.
Ah, anava a dir, jo t'he vist menjant hamburguesa i tu t'agrada poc feta.
Mal.
Mira, doncs he de dir que Rafa, Júlia, Pol ho fan molt bé, Perquè, i a més, és que us heu avançat una miqueta, perquè ara us explicaré. En el cas de l'hamburguesa mai pot ser crua.
Mai,
En el cas del filet, sí. Ah. I us explicaré el per què. Joan, fatal.
Fatal.
Ets fatal. Com jo, fatal, eh?
Que m'agrada allò...
A mi
m'agrada bastant crueta, sí.
Sí.
Llavors, el que us deia, molta atenció a tots els amants de la carn d'hamburguesa crua, perquè ara l'Agència Finlandesa de Seguretat Alimentària ha alertat sobre els perills que comporta per la nostra salut cuinar hamburgueses poc fetes. Ai. I poc fetes, no estic parlant només de volta i volta, eh? Estic parlant de que es vegi la sang, saps?
Sí, poc feta. Sí.
Llavors, són uns perills, per cert, de gran...
En francès li diuen senyor. Sagnant.
Ah, clar, sagnant.
Oh, sí. Està molt bé, està molt bé.
A l'Hèctor també li agrada dir això.
Llavors, us deia, uns perills, per cert, de gran importància que cal escoltar amb molta atenció, perquè diuen, pel simple fet de menjar-nos una hamburguesa poc feta, correm el risc d'ingerir el bacteri, i atenció a veure si el direm bé, Escherichia coli.
És basc.
Escherichia coli. Escherichia coli.
Escherichia coli.
No, també és més conegut com E. coli. Vale? Li podem dir E. coli.
E. coli
per als amics.
És bastant més conegut.
Sí, però fora bromes amb el nom, sisplau.
Sí, i tant.
Podem ingerir aquest bacteri pel simple fet de menjar carn d'hamburguesa crua.
Compte.
I aquest bacteri no porta res de bo, com us podeu imaginar, eh? Causa afeccions gastrointestinals. Per tant, us ho dic d'una altra manera, encara més contundent. Segons les últimes investigacions, consumir una hamburguesa poc feta pot augmentar fins, atenció, un 30 vegades el risc de patir una intoxicació alimentària.
Wow. 30 vegades, eh?
Vull dir-te.
Bueno, jo estic tranquil.
Però... No, jo ho tindria bastant clar a partir d'ara. La carn d'hamburguesa crua, no. Fem-la al punt o socarrada ja pràcticament per no patir intoxicacions. No? Perquè...